TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 22 de setembre, un dilluns que ens estan parlant del sòl industrial que ocupa només el 0,2% del territori de les Balears. Segons les dades de l'Institut del Desenvolupament Empresarial de les Illes, contrasten amb les del turisme, al qual se li dedica un 2%. La patronal de la construcció reclama més sòl industrial i que repensi més el model. Toni Garí és el president de Construïm.
Per una banda, la falta de sòl industrial, que no s'ha fet promoció, és a dir, se fan moltes de promocions per fer urbanitzacions i fer edificació, però la indústria està totalment oblidada.
Tot d'una, ho ampliem en un dia en què hi ha més qüestions destacades. Una de cada tres dones ateses en contextos de prostitució a Palma presenta indicis clars de tràfic o d'explotació sexual.
Són prop de 450 víctimes identificades l'any passat, d'un total de 1.542 dones ateses per la xarxa d'atenció directa. Aquestes dades formen part de l'informe d'identificació de casos elaborat per l'Ajuntament de Palma i que es farà públic avui.
I es disparen les consultes als psicòlegs de les Balears per part de moltes mares que pateixen el que ja es coneix com a estrès femení.
Les mares de l'estat espanyol encapçalen les estadístiques en indicadors d'ansietat i esgotament. Ho constata l'informe L'estat de la maternitat a Europa 2024, que avui es presenta. Revela que prop del 80% de les mares tenen sobrecàrrega, són 10 punts per damunt de la mitjana europea.
I avui es reunirà la comissió paritària que ha de decidir si el mestre condemnat per assetjament a un exalumne menor ha de passar per una avaluació de riscos laborals.
Està formada per membres de la Conselleria d'Educació i representants dels sindicats i ha de determinar si Miquel Roldán és apte per a la docència. Té plaça a l'escola pública de Son Sardina, o fins ara les famílies s'han negat a dur els seus fills a classe en protesta per la seva presència al centre.
I a la crònica internacional, aquesta setmana que començarà la 80a Assemblea General de les Nacions Unides, destacant que el Regne Unit, el Canadà i Austràlia han reconegut Palestina com a estat.
Així ja són 150 sobre 193 els països membres de les Nacions Unides que han fet aquesta passa. En el cas del Regne Unit i el Canadà suposen els dos primers països del bloc de potències del G7 en fer-ho.
I en aquesta hora s'aixequen els avisos taronges per precipitacions a Mallorca i Menorca, unes tempestes que gairebé no han provocat incidències. L'U2 n'ha registrat 11, segons el tècnic d'emergències del govern, José Caldentai.
Quasi és més destacable seria un incendi esporles per un llamp i interrupció de serveis bàsics, que és una tensionada amb el subministre elèctric que ha afectat el gall de Costitx, Calapí i Felanitx.
Allà on les tempestes han provocat més problemes, però ha estat a la província de Barcelona.
Els bombers han localitzat el cos d'un menor d'entre 11 i 12 anys. Se sospita que és un dels dos desapareguts que anaven en un cotxe que va ser arrossegat per un torrent a Sant Quintí de Mediona. A l'altre, que era son pare, encara no l'han trobat.
I a partir d'ara, quin temps ens espera? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui encara esperant que les precipitacions puguin fer acte de presència de nou, principalment entre el nord de Mallorca i també a Menorca. No esperant que deixin uns valors acumulats gaire destacables, de fet han de dir que al llarg de les primeres hores del dia els valors més elevats han estat de l'entorn de 26 litres per metre quadrat en el cas de Santa Maria del Camí, però així tot, al llarg del capvespre, aquestes pluges podran tornar a aparèixer. D'altra banda, també notarem una davallada contundent de la temperatura, de fet esperant que els valors màxims d'avui giren entre els 24 i els 27 graus aproximadament. Res a veure amb els valors que havien tingut aquests dies previs. D'altra banda, durant la primera meitat del dia, el vent continuarà bufant moderat i ho farà de component nord. Això farà que el panorama marítim al nord de l'arxipèlag sigui més complicat, marcat per la forta maror. De fet, a la boia de la Dragonera ja hem acabat superant els 3 metres d'altura d'ona màxima. Ara mateix tenim a les Pitiuses 22 graus a Eivissa i 22 també a Sant Francesc. A Mallorca, 19 graus a Binissalem, 20 a Petra i 21 a Felanitx. I a Menorca, 21 graus a Ferreries i 23 a Es Castell.
I en els esports, el Mallorca continua sense guanyar, però ha sumat un punt contra l'Atlètic de Madrid. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Un gol de Vedat Muriqi al minut 85 va donar el segon punt de la temporada. Un Mallorca que encara no sap el que és guanyar. El conjunt mallorquí encaixava gol al minut 78, just uns minuts després que l'Atlètic de Madrid quedava cas amb 10 futbolistes, però reaccionava els 10 darrers minuts amb un destacat Jan Virgili, que assistia a Moritzi perquè marcàs el seu quart gol aquest curs. A més, Leo Román, elegit el millor del partit, va aturar un penal al primer quart d'hora de joc. Els vermells no tenen temps per al descans, avui matí entrenaran a Son Bibiloni per preparar el partit contra la Real Societat de dimecres a Anoeta. A Primera Federació, l'U d'Eivissa va empatar un contra l'Antequera i el Balears, a la Segona Federació Femenina, va perdre 2-0 en la seva visita al Llevant B. I en atletisme, la mallorquina Esperança Cladera torna del Mundial de Tòquio amb una cinquena posició al relleu 4%.
Són ara les 8:05, amb Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Anselm López continuant.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El sòl industrial a les Balears només ocupa el 0,2% del territori. És per això que la patronal de la construcció en reclama més davant del domini del turisme. Els polígons de les illes són sobretot de serveis i en un moment canviant com el que vivim, la indústria necessita més lloc. Els industrials demanen a la societat que canviï el concepte de fàbrica, l'antiga amb xamanaies, contaminació, renous i mà d'obra. Asseguren que una indústria sana, sostenible i ecològica és possible. Una petició que a la Felip no li consta per part dels municipis, tot i que no s'hi mostren en contra.
La superfície de les illes és d'unes 500.000 hectàrees, mentre que, segons les dades que maneja l'Institut de Desenvolupament Empresarial de les Illes, el sòl industrial no arriba a les 1.000. Això representa un 0,2% del territori, mentre que el turisme se li dedica un 2% i els polígons de serveis un 3,5% aproximadament. El sector dels materials de construcció lamenta la manca de sòl industrial, per això demanen que els polígons no siguin només de serveis, com passa a la majoria de pobles, sinó que repensi la indústria balear com a única alternativa viable al món del turisme. Toni Garías, president de Construïm, que és la patronal del sector dels materials a la construcció.
Per una banda, la falta de sòl industrial, que no s'ha fet promoció, és a dir, se fan moltes de promocions per fer urbanitzacions i fer edificació, però la indústria està totalment oblidada. Després, l'altre punt que posam és que s'ha d'invertir més en innovació, sobretot en innovació empresarial. I el tercer punt és, com dic, el tema de que han de solucionar els temes de les exportacions.
Jaume Ferriol, president de la Federació d'Entitats Locals, la Felip, està d'acord en crear sòl industrial, tot i que per part dels ajuntaments no en té cap demanda específica. Això sí, precisa que a la fi són els municipis i sobretot els propis empresaris els que han de determinar l'ús del sòl.
O des de l'administració poden crear sòl per fer polígons, però després ja és aquella persona que compra aquell sòl a que compra ja la nau feta, que decideix el que posa allà de dins. Tu no li pots dir, no, aquí només hi pot haver ferreteries, o només hi pot haver material de construcció.
L'Associació d'Industrials ACIMA dona suport a les iniciatives a favor de la indústria sempre que arribin acompanyades de consensos entre els agents. És el seu president, Toni Monjo.
Nosaltres, com a ACIMA, tot el que siguin projectes en favor i en pro del sector industrial, pues nosaltres estem encantats. Això sí, han de venir consensuats, analitzats, pensats per tots els actors que estiguin en el sector industrial, perquè siguin projectes adaptats en el present i en el futur.
En tot cas, Construïm vol lluitar contra la idea antiga de fàbriques renoueres i contaminants. De fet, entre d'altres iniciatives, han posat en marxa, entre tots els agents del sector, un clúster de la construcció que veurà la llum en breu, amb el qual volen fer força, ara que el govern prepara el pla d'industrialització de les illes per demanar que això es tingui en compte i que es resolgui per part de les administracions.
I parlàvem abans del domini del sector turístic de les Balears i d'atenció a la petició que fan els empresaris de l'oci d'Eivissa, que reclamen al govern una moratòria per aturar el creixement d'empreses. La patronal empresarial CAEP diu, però, que suposaria un atac a la llibertat personal en la restauració. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
L'associació Ocio d'Eivissa planteja una moratòria per aturar el creixement empresarial d'Eivissa. Assegura que l'illa no pot créixer més. Ho explica el seu gerent, José Luis Benítez.
Hay mucha oferta. Llevamos muchos años reclamando que había que haber hecho una moratoria y parar con tanta empresa nueva. Las moratorias no son malas. Prohibir es muy fácil, pero hacer moratorias para que en determinados momentos no crezcamos más, eso es ideal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir creciendo? Somos un territorio muy limitado y tenemos una escasez de agua tremenda y ese va a ser a partir de ahora nuestro gran problema.
Per la seva banda, la CAEP assegura que pel sector de la restauració això seria improcedent i que l'únic àmbit on funciona i ja s'aplica és davant la prohibició de creixement de places turístiques. Parla el delegat de l'entitat Eivissa, José Antonio Rosselló.
El resto de la economía, por ejemplo, restauración, una moratoria de por sí sería muy complicada de implementar. Primero porque es un sector que es muy diverso. Por otro lado, la restauración tiene un carácter bastante vocacional en general. Entonces, implementar una moratoria supondría atentar bastante a la libertad personal.
Cuanto al turismo familiar, Ocio de Eivissa diu que no interesa.
La panacea no es el turismo familiar como se creen algunos, ¿no? Porque son a nivel mundial las familias las que están sufriendo más que otra gente, ¿no? El turismo familiar lo que busca es el todo incluido y el todo incluido al final lo que hace es que la oferta complementaria no trabaja.
A més, la CAEP assegura que ha aparegut un nou fenomen que fa la competència als restaurants, que és el menjar preparat que ofereixen als supermercats.
I precisament a Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària ha multat en més de 200.000 euros el canvi d'ús no autoritzat d'un habitatge residencial a turístic.
L'anunci de l'habitatge, situat al carrer Santa Maria del nucli urbà, es va detectar a través de plataformes digitals durant l'estiu del 2024. Segons l'expedient, també oferia serveis propis de l'activitat turística. La resolució inclou la suspensió cautelar de l'activitat i la notificació a les persones responsables, una actuació que forma part del Pla Santa Eulària Crea Futur, amb el qual l'Ajuntament cerca combatre l'intrusisme en el lloguer turístic i legal i afavorir l'ús d'habitatges per a residents durant tot l'any.
I ho dèiem a l'inici d'aquest informatiu, una de cada tres dones ateses en contextos de prostitució a Palma presenta indicis clars de tràfic o d'explotació sexual. Són prop de 450 les víctimes identificades l'any passat d'un total de 1.542 dones ateses per la xarxa d'atenció directa. Aquestes dades formen part de l'informe d'identificació de casos elaborat per l'Ajuntament de Palma i que es farà públic avui mateix dilluns en roda de premsa amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i de Tràfic de Dones. Ens ho explica Victòria Morell.
La trata amb finalitats d'explotació sexual és un dels motors principals del sistema prostitucional. Moltes dones no accedeixen a la prostitució de forma lliure ni autònoma, sinó que són conduïdes a elles per mitjà de l'engany, la dependència econòmica, la violència o la manca d'alternatives. Una de les grans dificultats actuals és que la prostitució ja no es concentra en espais visibles com el carrer o els clubs, sinó que s'ha desplaçat majoritàriament a pisos, xalets i entorns privats fora de la vista pública. Ho explica Valentina Milano, doctora en dret internacional i presidenta d'UNICEF a Balears.
En los últimos años ha aumentado la prostitución en locales cerrados. En Palma, el último informe ha sacado que el 56% de las víctimas identificadas pues estaban en pisos, explotadas en pisos y casas. Y también hay una parte importante que se desplaza a pisos a demanda. Está relacionada con tanto con demanda local como con turismo.
El model de trata evoluciona profundament en els darrers anys. En el model clàssic es definia la víctima segons si havia estat enganada, amenaçada o extorsionada en el seu país d'origen i traslladada sota coacció. Avui, però, les xarxes ja no necessiten captar dones a l'estranger. Moltes arriben per altres vies i són introduïdes en circuits d'explotació una vegada són aquí. S'aprofiten de la seva situació administrativa irregular, de la manca de recursos i de la solitud. El control no sempre és físic, pot ser econòmic, emocional o estructural, tal i com explica Jaume Parelló, educador a Casal Petit.
El tema prostitucional ja no necessita enganar, amenaçar o extorsionar ningú. La condició de migrant i les situacions en els països de sortida, Colòmbia, Brasil, Nigèria, estan tan malament les condicions que les dones ja migren per elles mateixes moltes vegades i arriben aquí i se troben desemparades, no tenen cap tipus de possibilitat i acaben acudint a la prostitució com a mode de supervivència. I és allà on el sistema prostitucional l'únic que fa és esperar i no activar cap dels tres elements que te deia abans.
El fet que la legislació no s'hagi adaptat a les noves formes de trata i explotació sexual deixa centenars de dones fora del sistema de protecció. Les normatives actuals no les reconeixen com a trata i les víctimes no poden accedir als drets que els pertoquen, suport jurídic, allotjament, permisos i alternatives reals per sortir d'aquesta forma de violència és una desprotecció institucional que perpetua l'explotació i el silenci, com explica Judit Casas, treballadora social i coordinadora de projectes a Metges del Món.
Aquest canvi que hem comentat de que ara és una altra forma de tracte, el que fa és que impossibilita a les forces i cossos de seguretat de l'Estat fer aquest anàlisi i aquesta investigació de com són captades i com arriben al nostre país. Pues a lo millor abans n'hi havia agències de viatges que venien des d'allà tot pactat, tenien un nom de telèfon, un número, tenien més dades. Les dones es queden més al marge del sistema, primer, perquè elles no es reconeixen, segon, perquè no n'hi ha una llei que les empari ni ho tingui en compte, i perquè les forces i cossos de seguretat de l'Estat no poden fer aquesta investigació.
I són les 8:15 del matí. La EMET ja ha aixecat els avisos taronges per tempestes a Mallorca i a Menorca. Aquesta matinada, finalment, els acumulats de precipitacions no han estat gaire elevats. Destaquen els 26 de Santa Maria. En total, l'U2 ha registrat 11 incidències, la majoria per pallamps, per exemple, un incendi a Esporles a Mallorca, interrupcions del subministrament elèctric.
José Caldentey és tècnic d'emergències del govern i explica que les incidències han estat molt puntuals.
Quasi és més destacable seria un incendi a Esporles per un llamp i interrupció de serveis bàsics, que és una tensionada amb el subministre elèctric que ha afectat el Call de Costitx, Calepí i Felanitx.
L'empresa elèctrica distribuïdora, que és Endesa, ha explicat a IB3 Ràdio que els incidents han estat molt puntuals i que tots ja han estat resolts o en vies de resolució.
I allà on les precipitacions han provocat més incidències ha estat a la província de Barcelona, Sant Pere de Riudebitlles. Els bombers han localitzat el cos d'un menor d'entre 11 i 12 anys. Se sospita que és un dels dos desapareguts que anaven en un cotxe que va ser arrossegat per un torrent a Sant Quintí de Mediona. A l'altre, que era son pare, encara no l'han trobat.
A l'ala d'aquest poble de Sant Quintí de Mediona, Bernat Catassús ha explicat en declaracions de TV3 que el torrent ha experimentat un gran augment del cabal d'aigua.
Concretament s'ha localitzat al paratge del Pèlag del Fregaire, a la zona que coneixem aquí a Sant Quintí com la zona de les Deus. És una zona que normalment ara no hi ha aigua. Concretament aquest riu porta uns 2 centímetres de gruix d'aigua i ha passat a portar 2,5 metres d'aigua.
Les precipitacions han afectat de manera intensa l'entorn de la muntanya de Montserrat, on s'han enregistrat precipitacions de fins a 146 litres per metre quadrat i on els bombers han hagut de rescatar una vintena d'excursionistes. Les tempestes en el litoral català i valencià han provocat també complicacions en els aeroports de València i especialment el de Barcelona, on s'han hagut de desviar vols cap a altres destinacions, incloses Palma, davant la impossibilitat d'aterrar al Prat amb seguretat.
Passen 17 minuts a les 8.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions. Un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I avui es reunirà la comissió paritària que ha de decidir si el mestre condemnat per assetjament a un exalumne menor ha de passar per una avaluació de riscos laborals. Està formada per membres de la Conselleria d'Educació i representants dels sindicats i determinarà si Miquel Roldán s'ha de sotmetre a l'avaluació psicològica per concretar si és apte per a la docència. Té plaça a l'escola pública de Son Sardín, on fins ara les famílies s'han negat a dur els seus fills a classe en protesta per la seva presència al centre.
Roldán ha escrit al seu blog una publicació en forma de relat on adjunta un hipotètic hipotètica conversa gravada amb un pare en qui li demanar, qui li demanaria que confessàs que en el judici en el qual varen condemnar Roldán les famílies varen dir mentides.
Sin llegar, porque yo sé que no te puedo pedir que reconozcáis abiertamente que cosas que no eran ciertas.
En aquest relat fantasiegen la possibilitat de filtrar aquesta conversa als mitjans. Imagina els efectes d'aquesta publicació i com els pares del centre actual acaben la protesta per la seva presència a l'escola i tornen a dur-hi els seus fills. A continuació, però, sona el despertador i torna a la realitat. Com dèiem, aquest és el contingut de la darrera publicació fictícia al seu blog.
I un any sense mòbil és el compromís que han assumit més d'11.000 famílies d'Espanya amb els seus fills. 240 són de les Balears. L'objectiu d'aquesta iniciativa és erradicar, si més no minimitzar, els efectes negatius d'aquest dispositiu.
L'entrada a l'institut significa per a molts infants l'accés al mòbil, però hi ha qui es resisteix en aquesta tendència. A l'IES Binissalem, més d'un centenar de pares i mares han firmat un pacte de famílies perquè els seus fills no tinguin mòbil durant un any. Una d'elles és na Marta González, qui va formar part del grup Adolescència Lliure de Mòbils.
No som un moviment antipantalles, ni volem endarrerir el lliurament del mòbil, però sí que també hi ha estratègies. Si una família decideix lliurar el mòbil, doncs hi ha unes estratègies que les recomanen els experts de com s'ha de fer, com un contracte, o, per exemple, restringir les hores, sobretot, o restringir les xarxes socials.
La realitat és que són, diuen els experts, la porta d'entrada a continguts pornogràfics, violents, també estigmatitzants, també provoquen en adolescents alteracions de la son, problemes d'aprenentatge, d'atenció, d'autoestima, entre d'altres. Merche Cimas, psicòloga infantil i juvenil.
Cuando se entrega el móvil a los 11, 12 años, casi todas las familias se arrepienten por los problemas de conducta que ven y los cambios que ven en sus hijos, ¿no? Entonces, si me dieron un euro cada vez que una familia me dice años después en qué momento le he dado el móvil, ya me hubiera jubilado.
El scroll infinito es lo que lo ha cambiado todo en las redes, porque no acaba nunca, y utiliza algo que es muy potente para adultos y niños, que es el refuerzo intermitente, ¿no? Que es saber qué me voy a encontrar nuevo. Esto es lo que hace el FOMO este, ¿no? Del miedo a perderte las cosas. Cuando tú le das y vuelve a salir algo nuevo, es como a ver qué me espera de nuevo. Y eso es súper adictivo.
Pares i mares preocupats per aquest tema treballen per teixir una xarxa més ampla de protecció per als seus fills. Aquest octubre, el grup d'Adolescència Lliure de Mòbil de l'Aró, Consell i Binissalem organitzaran una reunió amb l'implicació d'ajuntaments, també centres educatius i treballadores socials. L'objectiu és crear un gran pacte social a fi de prevenir una addicció que sovint és massa normalitzada.
I també vos ho explicàvem a la primera hora d'aquest informatiu. Es disparen les consultes als psicòlegs de les Balears per part de moltes mares que pateixen el que ja es coneix com estrès femení. Les pacients hi arriben amb ansietat i amb depressió, sobretot per la sobrecàrrega de les tasques laborals i les domèstiques. Precisament, les mares de l'Estat espanyol encapçalen les estadístiques en indicadors d'ansietat i d'esgotament. Ho constata l'informe L'estat de la maternitat a Europa 2024, que avui es presenta, revela que prop del 80% de les mares tenen sobrecàrrega 10 punts per damunt de la mitjana europea.
Un estudi que s'ha elaborat a partir d'una enquesta de prop de 10.000 mares a 12 països europeus, les dades demostren que persisteixen importants bretxes a l'escala institucional, així com àmbits privat i social que causen un patiment greu a mares i també problemes de salut. La psicòloga del Col·legi Oficial, Anna Cortiñas, alerta de l'increment del consum de pastilles per ansietat i per depressió.
Té depressius i ansiolítics que els homes, no? I no només més mares que pares, sinó també més dones que homes. En part per aquesta, el que hem dit abans, no? Aquesta sobrecàrrega de feines que no se valoren i que no se reconeixen, no? Perquè no tenen un equivalent monetari.
Entre les causes de l'esgotament i l'ansietat de moltes mares, la sobrecàrrega d'estrès que causa la saturació del sistema nerviós.
Provoca símptomes de tipus ansiós depressiu, no? Que és cansament, acabes per no poder dormir, hi ha ansietat perquè hi ha una sensació de que sents que les coses te sobrepassen i que no hi arribes a tot.
La conciliació familiar continua sense consolidar-se i encara a dia d'avui no arriba a la majoria de llars i treballs. Les mares continuen treballant, però algunes en reducció de jornada per cura de fills, que implica també una minva dels seus ingressos. La conseqüència dels sous més baixos per la bretxa laboral fa que moltes dones cotitzin manco i, per tant, que arribin a unes jubilacions més precàries.
I encara un darrer apunt. Davant dels esports, un home de 45 anys ha ingressat en estat crític a l'Hospital de Son Espases després de caure de 2 metres d'altura damunt les roques. Va ser ahir diumenge cap vespre a Cala Pia, Llum Major.
D'acord amb el 061, ha estat trobat inconscient i sagnant. Ha hagut de ser estabilitzat durant l'evacuació en ambulància. L'operació de salvament l'ha duit a terme l'helicòpter del Bombers de Mallorca, la Milana, i també han intervingut el parc de bombers de Llum Major.
Ara sí, segons per les 8 i 25 minuts, anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I començant parlant del Mallorca, Marta, que continua sense guanyar, però que ha sumat un punt contra l'Atlètic de Madrid.
Un gol de Veda Morici al minut 85 va donar el segon punt de la temporada a un Mallorca que encara no sap el que és guanyar. El conjunt mallorquí encaixava gol al minut 78, tan sols uns minuts després que l'Atlètic de Madrid es quedés amb 10 futbolistes per l'expulsió de Gallagher, però reaccionava al darrer quart d'hora amb un destacat Jan Virgili que assistia a Morici perquè marcàs el seu quart gol aquest curs. A més, Leo Román, elegit el millor del partit, va aturar un penal al minut 13 de joc. Sentim el porter eivissenc.
Un partido así sienta bien a cualquiera, pero bueno, yo me centro sobre todo en el trabajo del día a día, independientemente de luego el resultado. Estoy trabajando bien, es verdad que no ha sido el inicio que quería, creo que hay que hacer autocrítica, saber en lo que nos estamos equivocando, colectivamente e individualmente cada uno, mirar hacia adentro y saber que hay cosas que mejorar, pero bueno, es verdad que ha sido un calendario difícil, tenemos ahora 2 puntos y tenemos que ir a hacer lo bueno ahora en lo que viene.
Jagoba Arrasate, que reconeixia que l'equip no va jugar bé a la primera part, espera que aquest empat a 1 contra l'Atlètic de Madrid pugui ser un punt d'inflexió.
Yo creo que el equipo se ha visto superado al inicio y cuando te ves superado pues te ves con ese miedo de que no te hagan gol, no tienes esa frescura de ir arriba y creo que poco a poco en eso hemos ido creciendo y el último cuarto hora hemos quitado el freno y bueno, eso es lo que queremos, pero también pues a veces necesitas el refuerzo del resultado y tener una estabilidad también para buscar eso, pero bueno, creo que era importante hoy sumar, tenemos ahora en esta misma semana 2 partidos muy importantes y por eso he dicho antes que espero que sea un punto y seguido.
Ho heu sentit, els vermells no tenen temps per descansar i avui matí s'entrenaran a Sant Bibiloni encetant una setmana de doble partit. Dimecres jugaran a Noeta contra la Real Societat a les 9:30 del vespre i dissabte rebran l'Alavés a Son Moix a les 6:30 del capvespre. A més, ahir es varen donar aquests altres resultats en la 5a jornada de Lliga, l'empat a 1 entre Rayo Vallecano i Celta de Vigo, la victòria de l'Elx 1-0 contra l'Oviedo i la victòria del Barça 3-0 davant el Getafe. A primera federació, l'UD Eivissa va empatar a 1 contra l'Antequera en partit corresponent a la 4a jornada. El conjunt eivissenc, que continua invicta aquesta temporada, es va avançar al minut 37 de partit en gol de David del Pozo, però els visitants empataven just 2 minuts després. Sentim el que deia l'entrenador de l'UD, Paco Gémez.
Mi valoración en general es que bueno, el empate no nos a mí me sabe muy a poco porque creo que hemos merecido ganar y en cuanto a fútbol creo que hemos dado un paso adelante y he visto muchas cosas que hasta ahora bueno, pues había visto solo a ratito y en este partido la he visto más continuo.
Més futbol. A la segona federació femenina, el Balears va perdre el primer partit del curs després de 3 jornades disputades. Les blanquiblaves varen caure per 2-0 al camp del Llevant B. I a la tercera jornada de la segona federació masculina, cap dels 5 representants balears han sumat una victòria. El derbi balear entre la Societat Esportiva Eivissa i el Porreres va acabar amb empat a 1, amb repartició de punts, per tant, en aquest primer derbi llenc de la temporada, en un partit que igualava el conjunt eivissenc el temps afegit, al minut 94. Sentim el que deien els entrenadors Raül Cassany y Miquel Soler.
Estic cabrejat perquè és un partit que tenim que guanyar a casa, més enllà del rival, que sabien que anava a ficar en dificultat, però crec que és un partit que la primera part no m'aixiten la intensitat que tenien que sortir, disfrutar del punt, però sabent que aquests partits n'hi ha que guanyar-los, que no podem sortir al camp amb aquesta indolència.
És un partit que a lo millor l'empat és el que veu més just, però no sempre empates en el minut 94 en un gol en pròpia porta i tu arrencant en el minut 93 amb una pilota que tu has d'acabar aquí en el corner on sigui. Però bueno, el que té ser novè de la categoria i el que hem de millorar.
L'Andratx va perdre per 1-0 al camp de l'Alcoià, el Poblense va empatar 0 contra l'Olot i dissabte l'Atlètic Balears va perdre 2-4 contra el Sant Andreu. I un darrer punt en futbol, perquè Mariona Caldentey podria convertir-se avui vespre en la millor jugadora del món guanyant la pilota d'or. A la gala, que es celebrarà a les 9 a París, també hi serà en Catacoy, nominada millor portera del món, i Patri Guijarro, que com Mariona també està nominada a millor futbolista. L'Ajuntament de Felanitx organitza un acte per seguir el lliurament de la pilota d'or. Serà a la Casa de Cultura a les 9 del vespre. I acabam amb dos apunts. En atletisme, la mallorquina Esperança Cladera torna amb una cinquena plaça del Mundial de Tòquio amb l'equip de relleus del 4%. Una meritòria posició aconseguida amb un temps de 42 segons i 47 centèsimes. I en bàsquet, aquest cap de setmana s'encetarà la Lliga Primera FEB i ahir Fibui i Estia Menorca van jugar el darrer partit amistós de pretemporada en victòria del conjunt menorquí per 74-77.
Gràcies, Marta. Són les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara les claus d'aquest dilluns. El sòl industrial de les Balears només ocupa el 0,2% del territori de les Balears.
Segons les dades de l'Institut de Desenvolupament Empresarial de les Illes, això contrasta amb el turisme, al qual se li dedica un 2%. La patronal de la construcció reclama més sòl industrial i que es repensi el model.
I una de cada tres dones ateses en contextos de prostitució a Palma presenta indicis clars de tràfic o explotació sexual.
Són prop de 450 víctimes i identificades l'any passat d'un total de 1.500 dones ateses per la xarxa d'atenció directa. Aquestes dades formen part de l'informe d'identificació de casos elaborat per l'Ajuntament de Palma i que es farà públic avui.
També avui es reunirà la comissió paritària que ha de decidir si el mestre condemnat per assetjament a un exalumne menor ha de passar per una avaluació de riscos laborals.
Està formada per membres de la Conselleria d'Educació i representants dels sindicats. Miquel Roldán té plaça a l'Escola Pública de Sant Sardina, on fins ara les famílies s'han negat a dur els seus fills a classe en protesta per la seva presència al centre.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa. L'Ajuntament de l'AEO confia que sigui la Sareb qui finalment adquereixi el bloc de pisos de l'Avinguda Verge del Toro. Oxel Camarasa, bon dia.
Bon dia, entenc que és la millor alternativa per a la 60ena de famílies que hi resideixen, ja que després es traspassaria aquest edifici a l'empresa pública d'habitatge del Ministeri amb lloguers socials. La Sareb confirma que presentarà oferta en la subhasta que està oberta, una operació que ha de servir per eixugar part del deute de l'empresa promotora que va fer fallida. Mentrestant, els residents viuen intranquils perquè el jutge ha declarat els seus contractes com a il·legals.
I els distribuïdors de begudes i d'alimentació d'Eivissa diuen que el consum ha baixat un 10% aquesta temporada. Gemma Guas, bon dia.
Bon dia. Després d'anys de bonança, aquest estiu hi ha hagut un canvi de tendència i s'ha notat la davallada de la demanda a bars i restaurants i també als hotels, que en alguns casos han tingut només un 30% d'ocupació entre setmana.
I l'agrupació dels taxis de la Part Forana a Mallorca demana que la prestació conjunta del servei s'estengui arreu dels 53 municipis de l'illa. Toni i Mateu, bon dia.
Bon dia. De moment són una vintena els ajuntaments que ja s'han afegit al conveni que els permet arreplegar clients de municipis diferents quan han fet un servei. L'objectiu és fer retre el nombre de taxis disponibles i que els taxistes no hagin de tornar de buit a les seves parades d'origen. El conveni estableix que els taxistes de pobles externs només poden recollir el client si són a la parada o si prèviament els clients ho han sol·licitat aquest servei a través de l'aplicació.
8:32, fem una pausa i tot d'una a l'entrevista.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Gobierno de España.
Vols emprendre? Viu l'Emprenday organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I aquest dilluns continua la 36a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca. Enguany compta amb 8 cursos i 14 trobades en què l'illa de Llatzeret del Port de Mó es converteix en punt de referència d'aquesta especialitat. Avui volem parlar d'una de les trobades que hi ha sobre la conducta suïcida en la població jove, allò més innovador que combina la presència d'epidemiòlegs amb psiquiatres, cosa que permet intercanviar coneixements. Ja fa uns anys que es du a terme aquesta investigació conjunta i l'Escola de Salut Pública de Menorca és un esdeveniment assenyalat en el calendari per ells perquè els serveix de punt de trobada presencial. Per això saludem en directe els coordinadors d'aquesta trobada, Isabel Noguer, de l'Instituto de Salud Carlos III i Jerónimo Saiz, de la Fundació Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental. Bon dia, buenos días.
Buenos días.
Para empezar, ustedes destacan la importancia de este intercambio de conocimientos entre epidemiólogos y psiquiatras. Isabel, ¿qué es lo que aporta esta aproximación?
Bueno, la verdad es que esta iniciativa empezó hace unos 5 años y es una novedad dentro del ámbito de lo que es la salud pública y la epidemiología, que es el trabajo conjunto entre los clínicos y los epidemiólogos, que sin duda es un valor añadido porque ellos conocen muy bien la clínica y las características de los pacientes y nosotros analizamos los problemas poblacionales, con lo cual el valor añadido es inmenso.
Jerónimo, desde el punto de vista de los psiquiatras, ¿qué os aporta tener los datos que os proporcionan los epidemiólogos?
Pues es sumamente importante, porque si no sabemos dónde está el enemigo es muy difícil ganar la guerra. Y de esta manera pues nos indican los factores de riesgo, aquellas poblaciones y personas más vulnerables y también incluso pues las intervenciones que tienen mejor y mayor eficacia en este tipo de problemas.
Sobre el tema del que van a hablar, la conducta suicida en la población joven, desde el punto de vista epidemiológico, Isabel, ¿cuáles son los datos más relevantes? ¿Se ha producido un aumento?
Bueno, los datos, desde un punto de vista de salud pública, hay que tener en cuenta que afortunadamente la población juvenil y adolescente no tiene las mayores tasas de suicidio, ni muchísimo menos, ¿no?, dentro de la población española. Las mayores tasas se alcanzan en población adulta y en concreto en personas de más de 70 años. No obstante, la población juvenil tiene un número de suicidios que hay que tener en cuenta. Son 200 concretamente en el año 2023. Y lo que sí estamos observando es que el número está aumentando desde antes de la pandemia. No obstante, todavía estamos por debajo, afortunadamente, de las cifras que se ofrece y de las tasas de la Unión Europea.
Jerónimo, ustedes desde las consultas, ¿qué es lo que han observado en estos últimos años coincidiendo con este incremento, con este aumento de estas conductas suicidas entre la población más joven?
Bueno, ha sido un hecho evidente que las consultas de psiquiatría y de psicología clínica en las personas adolescentes y jóvenes y en los niños también ha sido un avance enorme en cuanto a una demanda incrementada, desde luego después y desde la pandemia, y esta tendencia pues se viene manteniendo. Hay muchos factores que lo pueden explicar, de todo tipo, pues de tipo sociocultural, económico, pero también desde el punto de vista de la organización social, familiar, los problemas que han sobrevenido con el uso de las pantallas, la falta de identificación de los jóvenes en muchos casos en su propio rol y con otras cuestiones, digamos, tradicionales como la familia o la religión. En todo caso, pues nos enfrentamos a un grupo de población en el que hay importante desorientación, en muchos casos conductas de riesgo que pueden dar lugar después a patología. Y eso sí que estamos seguros de que la patología infanto-juvenil es un determinante importantísimo para la patología que va a surgir en la edad adulta.
Uh-huh. Isabel, ¿podemos hablar de una epidemia de salud mental?
Sin duda. Es una, más que una epidemia, bueno, yo creo que ahora mismo hay que tener muy en cuenta los problemas de salud mental porque afectan, y son datos del Ministerio de Sanidad, al 34% de la población española. Hoy por hoy, la última encuesta publicada por el Ministerio refleja que el 34% de la población tiene algún trastorno mental. Y sin duda, los jóvenes son una de las poblaciones más vulnerables porque son personas que están, digamos, madurando, formándose y bebiendo, digamos, de lo que hay a su alrededor, de lo que hay en su entorno y, bueno, pues de alguna manera reflejando las contradicciones y reflejando los problemas que la sociedad de hoy en día pues está planteando.
¿Y para
sin
cómo?
Duda, los sin duda los problemas familiares, los problemas, digamos que todo el entorno pequeño y el gran entorno influye en la maduración cerebral y en la maduración anímica de las personas mayores, de las personas jóvenes.
Y ya para terminar, os quería preguntar si creéis que hay suficientes recursos para combatir esta realidad, Jerónimo.
Pues no, la verdad que no. Los recursos son en cierta medida pues escasos y en algunos puntos, en algunas parcelas, tremendamente escasos. Pues por ejemplo, el número de psicólogos clínicos que están en los recursos de salud pública, por ejemplo, otros profesionales como la enfermería especialista en salud mental, los propios psiquiatras. Hay que emplear más recursos. Y siempre pues nos vamos a quedar un poquito cortos, pero ahora estamos muy cortos. Es decir, que es evidente que hay que insistir en ampliar estos recursos, mejorarlos. Fíjese que la especialidad clínica en medicina de psiquiatría infanto-juvenil se ha creado apenas hace pocos años, lo cual era una anomalía total en nuestro entorno.
Mancan recursos per combatre aquesta epidèmia de salut mental, de tota aquesta qüestió de tot plegat. Se'n parlarà avui en aquesta xerrada que està inclosa dins la 36a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca i que parla sobre la conducta suïcida en població jove. N'han parlat avui amb Isabel Noguer de l'Institut de Salut Carlos III i també en Jerónimo Saiz de la Fundació Espanyola de Psiquiatria i de Salut Mental. Gràcies per haver estat amb nosaltres estos minuts en directe.
Gràcies
a vostès. Gràcies,
un plaer. I amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:42. Repassem ara, durant uns minuts, les qüestions més destacades de l'actualitat estatal internacional. Comença una setmana de celebració de la 80a Assemblea General de les Nacions Unides. La guerra d'Ucraïna i la d'Israel contra Hamas centraran bona part del debat.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el rei Felip VI viatgen a Nova York per participar en els actes previstos. Aquest mes de setembre es commemoren els 80 anys de la creació de les Nacions Unides i també els 70 anys des que Espanya s'hi va adherir.
Aquesta Assemblea General de l'ONU té lloc just quan el Regne Unit, el Canadà i Austràlia han reconegut Palestina com a estat.
I així ja són 150 sobre 193 els països membres de les Nacions Unides que han fet aquesta passa. En el cas del Regne Unit i el Canadà, suposen, però, els dos primers països del bloc de potències del G7 que també ho han fet. Keir Starmer, primer ministre britànic.
This solution is not a reward for Hamas.
Aquesta solució, deia, en relació amb la creació d'aquest dos estats de Palestina i d'Israel, deia, no és una recompensa per Hamas, perquè significa que el grup terrorista no pot tenir cap futur ni cap paper en el govern. Això eren les paraules del primer ministre del Regne Unit, i en aquest context el president de França, Emmanuel Macron, fa setmanes anunciar també que el setembre reconeixeria Palestina com a estat.
Ce que veut la France, ce sont deux états vivant en paix, côte à côte. Un état d'Israël qui reconnaît un état de Palestine, un état de Palestine qui reconeix...
Diu, el que vol França són dos estats que visquin en pau un al costat de l'altre i que reconeguin mútuament un estat palestí desmilitaritzat que visqui en pau al costat d'Israel. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha respost als països que recentment han anunciat que reconeixen l'estat de Palestina. El mandatari adverteix que no hi haurà un estat palestí i ha subratllat que seguiran amb el projecte de colonització del territori palestí.
I s'acaba de conèixer que el Consell d'Administració del BBVA millora l'oferta d'adquisició pel Banc Sabadell amb un increment del 10%.
El BBVA tenia fins demà per oferir unes millores. Fins ara, el Banc Sabadell havia rebutjat la proposta d'adquisició.
I una de les altres notícies de la crònica internacional als Estats Units, allà s'hi ha celebrat el funeral de l'activista conservador Charlie Kirk, assassinat dia 10 de setembre en un acte públic a la universitat. L'acte ha omplit l'estadi de Glendale, Arizona, i ha assistit la plana major del govern dels Estats Units, també inclòs Donald Trump. Amb aquest apunt de la crònica internacional arribam a les 8:45 minuts.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
L'agrupació del taxis de la Part Forana demana que la prestació conjunta del servei, que s'emmarca en la tarifa única impulsada pel govern, s'estengui ara arreu dels 53 municipis de Mallorca. De moment, són una vintena els municipis que ja s'han afegit a aquest acord, cosa que els permet arreplegar clients de municipis diferents quan han fet un servei. L'objectiu és fer retre els taxis disponibles i que els taxistes no hagin de tornar de buit a les seves parades d'origen. En aquest moment, però, allò que volen saber és com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. És per això que ara connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Com és aquesta situació ara mateix?
Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara continuam en circulació lenta a l'autopista d'Inca en sentit Palma, des de Consell fins a Santa Maria, també retencions pràcticament des del pont d'Inca. Trobaran circulació molt lenta fins a l'arribada a Palma. També a la via de cintura, tràfic lent en sentit Andratx, des de les oficines de Germans Escales fins a la sortida cap a Esquerrer Nogó, i també a l'altura de la Taulera. En sentit aeroport, també el túnel de Gènova, hi trobaran alguna cosa de circulació lenta. L'autopista de Llucmajor, a l'altura d'Espilerí, també en sentit cap a la ciutat, en circulació lenta, i a la carretera de Maracó, també, a l'arribada a Palma, hi trobaran també retencions a l'altura de Can Blau. És tot per el moment. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Dani Fornés, des de la DGT, 8:46 minuts, gairebé, i 47, Ivan López, al control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornam.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma dia 23 de setembre a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar, l'agrupació de taxis de la part forana de Mallorca demana que la prestació conjunta del servei, que s'emmarca en aquesta tarifa única que està impulsada pel mateix govern, s'estengui ara arreu dels 53 municipis de l'illa. En aquest moment són prop d'una vintena els municipis que ja s'hi han afegit després que fa poc, més d'una setmana, pobles del nord del Reguer i també del Pla signassin aquest acord. Entre aquests municipis hi ha pobles turístics amb un gran nombre considerable de llicències de taxi, com és el cas d'Alcúdia, de Pollença, Santa Margalida, que inclou Can Picafort, i també Inca. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquest acord permet que un taxista deixi un client en un municipi determinat, pot arreplegar nous clients al municipi en qüestió i no ha de fer el viatge de buit. La presidenta de l'agrupació de taxis de la part forana, Maria del Carmen Navarro, ha explicat que el servei ha tingut una bona acollida i que presenta aspectes positius.
Se li dona un millor servei al client perquè té més taxis, perquè hi ha municipis que només són un taxi i ara poden disposar de tots els taxis que se mouen al voltant, amb la qual té més disponibilitat de taxi. Se fa sostenible pel medi ambient perquè el taxi fa menys quilòmetres de buit, en la qual és una mica més sostenible el servei.
També reivindica la importància de tenir una tarifa única, ja que, diu, és una garantia per als usuaris. Ara bé, són conscients que hi ha molts de tràmits burocràtics i administratius, cosa que s'afegeix al fet que els taxistes i els ajuntaments s'hi han de posar d'acord.
I en aquest punt del programa, allò que volen fer és sortir a l'exterior i conèixer l'opinió d'un taxista en concret, perquè Lluc Major pertany al grup dels primers municipis que se varen afegir a aquest conveni. Per tant, els taxistes de l'Arenal de Lluc Major, una zona molt de pas turístic, ja tenen l'experiència d'aquesta temporada per fer-ne un primer balanç. Caterina Beny és precisament a una de les parades de taxi de l'Arenal de Lluc Major. Caterina, bon dia. Què en diuen els taxis d'aquesta zona turística sobre el fet que ara ja poden arreplegar clients a altres municipis?
I de bon dia, Toni. Com deies aquí, molta satisfacció entre el sector. Som ara mateix, com deies, a l'aturada molt a prop del Club Nàutic de Lluc Major, just davant la mà, entre ara mateix, amb alguns banyistes, així veurem de dir, encara que paresca increïble, perquè aquesta nit ha plogut de valent i, de fet, les temperatures ja es noten un poc més fresques. Aquí, en aquest nucli costaner, que concentra aproximadament 36 hotels, és una gran concentració d'establiments turístics, es comença a despertar de mica en mica, es ve que veuen pocs turistes, veuen més residents en aquest moment, l'aturada on som ara mateix és totalment buida de clients, de taxistes, sí que n'hi ha algun amb el taxi aparcat. Aquí veig alguns camions transportistes que ja descarreguen les mercaderies. En qualsevol cas, la implantació del règim especial de recollida de viatgers és una iniciativa que s'emmarca en la nova tarifa, com deies, única, impulsada pel govern per fomentar justament acords entre aquests municipis i també incrementar l'oferta de vehicles a les persones usuaris i, per tant, en definitiva, millorar la mobilitat. Aquí hi ha molta satisfacció entre el gremi, ha servit, diuen, per descongestionar les aturades en clients que feien cua moltes hores, molt de temps. Escolta'm Coloma Canyelles, que és presidenta de l'Associació de Radiotaxi Més Lluc Major.
Crec que enguany no han tingut aquella quantitat de gent que tothom, inclús se variaven per coi un taxi. Crec que això ho han millorat amb aquest conveni. Ha estat una cosa que s'imatge cap a més que després això se veu per tot, és molt lleig, i crec que han aconseguit millorar una miqueta amb l'ajuda de tots d'aquestes aturades estiguin més buides.
El conveni, per tant, preveu que un taxista d'un municipi, quan deixa un viatger a un altre poble, arreplegui clients nous que no són de la seva àrea d'influència. Això sí, sempre han d'esperar a la mateixa aturada o haver reservat prèviament a través de l'aplicació. Escolta'm, Canyelles.
Cap en el taxista que li incrementa la seva economia perquè fa manco quilòmetres buits, més clients, per lo tant, en el taxista també li ve bé econòmicament rentabilitzar aquest quilometratge.
En general, els taxistes d'aquí fan un balanç positiu de la temporada turística que aviat acabarà. Això sí, adverteixen que el turisme alemany ha estat més magre enguany que en èpoques anteriors. Aquesta és la radiografia, la situació en aquest moment aquí, en aquesta aturada, molt a prop del Club Nàutic de Lluc Major.
Moltes de gràcies, idò, Caterina Veinder, de Serenal, de Llucmajor, aquesta radiografia, aquesta imatge d'una de les principals zones turístiques de Mallorca, que en aquesta hora, quan són les 8 i 52 minuts, sentim els renous de com se posa en marxa tota aquesta maquinària. Nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ivetresnoticies.com.
I parlant de més mobilitat, perquè Sineu, l'entitat ciutadana, Sineu en bici i també a peu, es reunirà aquesta setmana que ve en l'Ajuntament per tractar la seguretat en l'accés a l'escola Roda Milans, situada a una vorera del nucli urbà. A final del curs passat s'hi acabà d'implantar el projecte Camins Segurs a l'escola, que s'ha reprès aquest mes de setembre, diuen amb èxit, però alhora passen pena que els infants hagin de travessar la via de circunvalació que bona part de les famílies consideren perillosa, tot i les mesures de seguretat que l'Ajuntament ha adoptat.
A la via en qüestió hi ha un pas de vianants i la policia el vigila a les hores d'entrada i sortida dels alumnes. Jaume Vergas és el portaveu de Sineu en bici a peu.
Les famílies saben que el camí al que s'entornes és perillós degut a això. I, de fet, la gran majoria els acompanyen en cotxe degut a això. S'ha reduït el nombre de transports de gent que van al cotxe, però així tot continua perquè encara no s'hi ha posat remei.
En aquesta posada de remei que parlava Vergas, inclou, si aneu amb bici i a peu, rebaixar la velocitat màxima permesa de 40 km a l'hora i habilitar plataformes elevades sobre l'asfalt del passos pels escolars. Aquesta entitat també demana al Consell, que és el titular de la via, un segon radar pedagògic. Amb aquesta informació hem arribat a les 8 i 55 minuts. Continua ara l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
I encetem ara amb la cultura i ho fem parlant de la 7a edició de Literanit que es posa en marxa avui. L'esdeveniment arriba a 8 seus de territoris de parla catalana amb la incorporació de l'Alguer i d'Andorra. El lema de la feina d'enguany és Illes, centres i perifèries, un fil conductor que convida a reflexionar sobre el concepte d'insularitat des de diferents perspectives.
Són més de mig centenar les iniciatives que es posen en marxa a partir d'avui i fins dilluns que ve, quan s'inaugurarà l'exposició Camí Florit a la Universitat de Barcelona. I entre tota l'oferta d'aquest Literanit, una cita totalment consolidada dins el panorama literari i cultural dels territoris de parla catalana. Hi trobam una destacada presència de dones. Tomeu Canyelles, portaveu de l'organització.
Enguany estem molt contents amb el cartell, perquè per una banda han complert amb el compromís absolut de cercar la qualitat a totes les propostes, i igualment també contribuir a una major presència de la dona com a creadora i investigadora en la participació de, no ho sé, na Cecília Jiménez, na Alba Casarramona, na Clara Ferrer, na Isabel Bes, na Clara Gorrias, na Inés Fazaga, Begoña Méndez, na Carlota Oliva, na Margarida Solivelles, na Margarida Mateu i un llarg etcètera.
En total, una cinquantena de noms propis de la creació, de la investigació i la dinamització cultural i literària. Per a Canyelles, la incorporació de l'Alguer i d'Andorra és també una fita destacada de la nova edició.
Enguany és veure que hi ha una particularitat important, que és la seva extensió a Andorra i l'Alguer. Així que poden dir que des de l'organització, que a poc i des de la màxima modèstia, s'ha aconseguit dur a terme una iniciativa que ja trenca fronteres i que contribueix a promoure la lectura a partir d'una programació molt, molt, molt diversa.
L'acte central del Literanit, conduït per l'actriu Caterina Lorda, tindrà lloc el dissabte dia 27 de setembre a Can Balaguer, amb el pregó al Literanit 2025 a càrrec d'Ines Tuazaga, el manifest per la lectura de Pons Pons i l'actuació de Clara Gorries. Literanit s'estendrà durant tota la setmana, implica institucions, llibreries, també biblioteques, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palma, la Universitat de les Illes Balears, l'Arxiu del Regne de Mallorca i la Biblioteca Pública Can Sales.
I és dilluns i és moment de fer-vos un recull de propostes de caràcter cultural en la nostra agenda de la setmana que arriba, Toni, plena de folklore i de música tradicional.
Exacte, i comencem pel principi. Dilluns mateix, si sou per Biniamà o a prop per Sauva, no vos perdeu les festes de Santa Tecla. Tot un clàssic allà, perquè a partir de les 8:30 a la plaça del Llogaret ho celebren a les totes amb una revetlla i mostra folklòrica. La festa corre a càrrec de l'agrupació Brot d'Olivera, acompanyats per Sebastià Joan. I dimarts teniu al Port d'Alcúdia una nit de DJs a Sagagavina Beach a partir de les 6:30 i de Frank. I a les 8, Alcúdia, Nacho Vegas i Marcela Ceraolo. Dimecres, Los Peligrosos Gentlemen, el Dor 13, a les 9 de la nit. I dijous, clàssic a les totes, en la banda municipal de Palma, la Misericòrdia, que a partir de les 6 fa la festa del Pas Doble. I dues hores més tard, al Teatre Principal... Ai, arribau, perquè es ben apropat la Simfònica de les Balears en la màgia del cinema. Passam i do a divendres. Penseu que a Binissalem hi ha sopar a la fresca, a les festes del Vermà, i un correfoc espectacular a la plaça. I dissabte, allà mateix, a Binissalem, atenció, a partir de les 10 de la nit i fins a les 5 de la matinada, a la plaça de l'Església, gran revel de l'actuació de Gintònics, Tomeu Penya i Avalanche. I abans de les 5 del capvespre hi haurà hagut desfilada de carrosses acompanyades de l'Associació de la Tercera Edat i els xeremies de Binissalem. Al vespre, si voleu, hi ha una cosa més independent, més que Tomeu Penya, que no és complicat. Penseu que hi ve 3 ITMA perquè són mitjà col·laborador al Cram Fest, el seu segon dia, amb els plats forts que són Alcalá Norte i Xego, entre d'altres.
Amb la nostra agenda arribam a les 9 del matí. Resumim ara els temes més destacats. D'aquest dilluns, el sòl industrial de les Balears només ocupa el 0,2% del territori de les illes. Segons les dades de l'Institut de Desenvolupament Empresarial, contrasta amb el turisme, al qual se li dedica un 2%.
La patronal de la construcció reclama més sòl industrial i que repensi més el model. Toni Garí és el president de Construïm.
Per una banda, la falta de sòl industrial, que no s'ha fet promoció, és a dir, se fan moltes de promocions per fer urbanitzacions i fer edificació, però la indústria està totalment oblidada.
La Federació d'Entitats Locals, la FELIP, està d'acord en crear sòl industrial, tot i que per part dels ajuntaments no en té cap demanda específica.
I en aquesta hora, a les 9, comença la reunió de la comissió paritària que ha de decidir si el mestre condemnat per assetjament a un exalumne menor ha de passar per una avaluació